consciència. I els quadres dissociatius, i aquest és un quadre dissociatiu, tenen com és la consciència que es desconnecta de la realitat i apareixen altres persones, altres identitats, que durant un temps, unes hores, uns minuts o uns dies, actuen a través del meu cos, de la meva veu. Utilitzen, diríem, tot el meu bagatge mental per representar un altre individu. I jo, quan connecto amb mi mateix, me n'adono de les conseqüències. Gent em diu, escolta, has parlat d'aquesta manera, o has fet aquestes coses, o en trobo escrits que jo no recordo haver fet.
És curiosíssim, perquè clar, fixi's que vostè diu, quan connecto amb mi mateix, però és que el mi mateix es defineix d'una altra manera.
Sí, clar, el mi mateix és què és la consciència, què és la identitat principal, qui sóc jo i qui ha irromput en mi per d'alguna manera comportar-se de manera diferent.
Escolti, però patir això és absolutament invalidant, no? Perquè un té una feina que probablement quan hi ha un canvi de personalitat no sap fer, o no sap on és, o no sap anar, no pot tenir una parella, perquè, vaja, no sé si pot o no pot, però que en definitiva la parella, buf, ha de ser molt complicat això, doctor.
És molt complicat, i de fet bona part de la teràpia és tractar l'entorn, tractar les persones, els pares, a les parelles, als germans que estan al voltant d'aquella persona, i explicar-los què està passant, que no és cuento, que no és teatre, i que aquella persona quan es desconnecta i s'expressa a través d'altres personalitats és perquè hi ha alguna cosa dintre seu que l'obliga, que l'arrossega a comportar-se d'aquesta manera. I la teràpia va moltes vegades amb l'entorn, amb les persones que conviuen.
Què volies dir, Rosa?
Sí, tinc una pregunta. Volia preguntar si s'ha trobat en algun cas en què aquesta condició potser no estigui viscuda com un problema, sinó que es reverteixi en una forma positiva, en una altra manera d'estar en el món, i que sigui constructiu.
Quan es tracten aquestes persones, una de les teràpies és conviure amb les teves personalitats.
Clar.
A vegades no les pots anul·lar.
Clar.
No pots apretar un botó i que desapareguin. Doncs una de les teràpies més importants és la convivència amb les meves altres identitats, que es coneguin, que sovint no es coneixen, i que s'acceptin. I quan ja has arribat a aquest punt de teràpia, la persona pot viure de manera relativament tranquil·la, pot viure una mica en pau amb aquestes altres personalitats.
Dèiem que cada una d'aquestes personalitats té un recorregut diferent, i he posat l'exemple que a mi m'ha criat molt l'atenció, de que una d'aquestes personalitats podia fumar i una altra no. Per exemple, ara em plantejava si pot haver-hi, per exemple, canvi de gènere, és a dir, que una mateixa persona pot ser en una personalitat home i en una altra dona, o fins i tot sent en dues personalitats diferents, una persona heterosexual i una altra homosexual.
Sí, sí, ja de vegades no és l'habitual canvi de gènere, però sí que s'han donat casos de persones que quan es dissocien adopten un gènere diferent i una veu diferent acompanyant aquest gènere.
Que fort. És veritat que quan la persona, li pregunto tot, és veritat, perquè a mi aquest tema em té fascinat avui, quan llegia al respecte. És veritat que quan la persona recupera el que seria la seva personalitat real, escolta o pot escoltar veus de les altres?
Les persones quan tornen, algunes refereixen a haver sentit veus de l'altre, però com una imposició, com una al·lucinació, com una cosa que no eren elles, no estaven parlant elles, sinó que el seu cervell s'estava expressant amb uns termes i amb unes veus que eren diferents, i té com un eco, com un ressò del que ha passat. Sovint el que ells expliquen és el que els expliquen als altres. Quan estaves en aquest estat com de possessió, has fet i has dit això, però la persona habitualment no ho recorda, i en alguns casos té com un ressò del que ha pogut fer en aquell context.
És interessantíssim, no, Nacho, tot això?
Sí, jo m'estava preguntant com s'identifica, amb quina personalitat s'identifica la persona. Les pot escollir? Perquè sembla que hi hagi una... I ho porto cap al terreny de la filosofia, no? En realitat, quan ens identifiquem, com ho fem, amb quina personalitat ho fem, no? Perquè personalitat també em sembla que etimològicament vol dir màscara, no? Vull dir, i a vegades, així ja m'allunyo del tema diagnòstic, a vegades ens anem canviant de màscares, i aleshores la persona s'identifica amb alguna personalitat en concret?
Les personalitats irrompeixen en un moment determinat que ve desencadenat per situacions extremes. Si una persona es dissocia quan està en un context personal, en aquell moment habitualment d'estrès, hi ha com, un, com una situació prèvia que la desencadena habitualment són mals tractaments o situacions molt traumàtiques a la infància que predisposen, però jo em desconnecto i em poso amb, la, amb altres pells, amb altres personalitats quan hi ha una situació que m'apreta molt, i això no ho trio jo, és una desconnexió automàtica, eh? I penseu que el fenomen dissociatiu és veritat que és extrem, però totes les persones tenim múltiples personalitats de les que d'alguna manera som conscients. O sigui, això de que la personalitat és estable és mentida. Les persones, sense dissociar-nos, podem actuar d'una manera o una altra en funció del context en què ens movem. Tots podem ser veritables psicòpates o angelets si estem en un entorn que predisposa això. La dissociació i les personalitats múltiples és una situació molt extrema.
Rafa, crec que podríem sortir molts en aquest museu de les logues del que ens parlaves dissabte. No?
Bueno, en aquest sentit m'agradaria també aclarar que clar, la transsexualitat no és, un, no, no és el mateix, no? que estan amb una, el doctor. I penso que també està bé aclarar-ho perquè moltes vegades la gent sintetitza.
Sí, creus bueno, pues, que hi ha gent que s'equivoca? Entre...
Sí, sí.
Sí, està bé sí. Aclarir-ho, doncs.
I bueno, però que hi ha coses que ressonen molt, no? Al final la diversitat cognitiva, no? L'aprendre a resoldre els traumes, a viure en pau amb la teva pròpia identitat, sigui quina sigui, no? Uh-huh. El construir un sistema de comunitat i de cures al voltant, no? Són elements comuns en els discursos que estem anomenant. Uh-huh. Penso que és interessant també.
Estem a 22 minuts de la una del migdia. Estem arribant al final d'una setmana apassionant en la que per aquests micròfons ha desfilat gent tan potent, tan interessant, no? Els grans reptes socials que, per exemple, ens posa al damunt la taula el Mobile World Capital, també ètics, bé, han omplert moltes hores de tertúlia. Hem tingut molta sort perquè, efectivament, deia la Rosa que hi havia sentit una tertúlia interessantíssima entre un responsable d'Acció, que és el servei que la Generalitat posa a disposició dels emprenedors per tirar endavant els seus projectes, i hi havia també en aquella tertúlia el màxim representant durant molts anys de Mobile World Capital, de fet la persona que va impulsar el 4 Years From Now, que és el gran saló de l'emprenedoria catalana en aquests moments, que està més amb una salut de ferro, i també vam tenir un cas d'èxit, no? Que és el Francis Casado, que va començar una empresa molt petita i que ara ja té gairebé 90 treballadors i acaben d'obrir 3 oficines als Estats Units, no? Són aquells casos d'èxit que se'n diu. Però de manera paral·lela a tot això, és que tenia ganes que arribés aquest moment perquè això ho volia comentar amb tu, Nacho, va haver-hi una cosa que em va cridar molt l'atenció. Abans en parlàvem a la tertúlia. Dos conceptes. Un, s'han parlat tant de com la tecnologia pot acabar repercutint-nos negativament, que m'ha agradat molt el comentari d'una persona que va dir: no ens equivoquem, a la tecnologia només li podem fer front amb més tecnologia. Això em va resultar molt interessant, i després et pares de pensar i dius: potser té raó. I després m'ha agradat molt quan ens vam parlar de l'algoritme ètic, perquè és la primera vegada que he sentit algoritme i ètic en una mateixa frase. Fixa't que és interessant que al final tindrem algoritmes ètics que dissenyin el que està bé i el que està malament a l'hora de establir la relació entre la tecnologia i nosaltres, no? Mira quina cara posa el Nacho. digues, què et sembla?
Pues no sé, què vols que et digui? Clar, seria com acceptar, no?, que la màquina fa les coses millor que nosaltres, i a més a nivell humà, no? A la dimensió ètica.
No tant això, sinó que és impossible ja fer marxa enrere en el que són les relacions entre la màquina i nosaltres, i que per tant els protocols en els quals es porta a terme aquesta relació han d'estar basats en altres coses.
Clar, doncs encara em sembla que el panorama és més negre, no? Si ja no tenim cap altra opció que confiar encara més en la tècnica, em sento venut, no? A la tècnica, i aleshores m'agafa aquella por d'on just queda un tema del que parlarem avui amb l'Anna, que és l'ambigüitat de la vida i l'existència humana. No, perquè la tècnica, i crec que la forma en jo parteixo de la base de que la tècnica comporta una ideologia, i aquesta ideologia tanca molt sovint una dimensió humana, que és l'ambigüitat. Yeah. Mira, m'agradaria...
T'imagines que hi hagués un filòsof tecnòleg?
N'hi ha.
Doncs, aleshores no és només una filosofia, no? No és només una manera, no?
bueno, sempre la filosofia sempre, o la filosofia sempre hi ha un embat amb la gent que està dintre del món de la filosofia, no? Hi ha gent que creu que són més protècnics i altres que no tant. Jo em situo en aquest segon.
Ja ho havia notat.
Mira, deixa'm llegir-te un llibre de l'autora que tenim avui, és l'Anna Pazos, que és escriptora i documentalista, i perquè crec que ho puc lligar amb el que estàvem parlant ara.
Vinga.
I a veure si la tècnica resol aquest problema. A cada moment vivim atrapats en la tensió entre el que som i el que podríem ser, o el que intuïm que som i el que s'espera que siguem. Sempre vivim atrapats en aquesta tensió, una mica també agafant el que deia el doctor, en aquesta sensació de que puc ser, de que tinc diferents màscares amb la que posar, no? Aquesta és una ambigüitat, ja que tot i que molt sovint intento cercar la seguretat de mantenir una coherència, cerquem com a persones, i que no sé si la tecnologia podria resoldre, o la intel·ligència artificial, que crec que també maldita intel·ligència. I alhora, entre aquesta polaritat de la que ja m'agradarà parlar amb l'Anna, com intervé el desig? Perquè no sé si tu, Toni, o els oients que ens estan escoltant han tingut mai l'experiència de que allò que desitgem a vegades trenca les nostres expectatives de futur o trenca l'aparent coherència del que som, del que sentim.
Home, sovint el desig trenca maneres de vida, trenca parelles, trenca famílies, no?
El desig és, en aquest sentit, molt políticament incorrecte, no?
Però és, a mi, Anna, hola, eh?
Hola.
Hola. Estem parlant de tu i sense tu i això no pot ser. M'agrada molt, perquè poder i desig, no? O sigui, en realitat això el que evidencia d'alguna manera és que la part racional és una i la part instintiva és una altra. I segurament el que estem moltes vegades és en veure quina està pel damunt de l'altra, no?
Sí, ho he dit tantes coses ara que he estat prenent notes mentals i no sé per on començar. Bueno, jo estic totalment amb el teu camp respecte a la intel·ligència artificial. Crec que s'hauria de desendollar l'internet, o sigui, algun endoll on podem anar i començar de zero. Però sí, en aquest assaig, el tema del que parteix és intentar investigar una mica el desig. En algun lloc s'ha dit el desig femení, però perquè jo sóc una dona i investigo el meu propi desig, evidentment, i sí que miro com... històricament doncs se n'ha parlat des de la filosofia, des de la literatura i tal. I bueno, el que em trobo és amb això, que hi ha com una dimensió que és incontrolable i que conté una certa ambigüitat, conté la pròpia impossibilitat de definir-lo molt fermament, el desig, i que sovint se sent com una mena de, no com una acció que tu fas voluntàriament, sinó com una mena de força que s'apodera de tu, no? I que tu has de sobreviure com puguis i pots intentar domesticar amb la raó, amb l'intel·lecte, com deies, que històricament sempre s'ha identificat la raó i l'intel·lecte com una dimensió masculina i la passió i l'emoció com la femenina, no? Sempre hi ha hagut aquest dualisme, que és el que també exploro en el llibre.
Aquí, clar, això és el que sí. Volia anar, no? Aquí sembla que tu manifestes que hi ha un embat entre el desig masculí, si vols, més arrelat o més identificat, o que es vol identificar més amb la raó, i el desig femení, que se l'identifica amb l'irracional, i com des de lo masculí sempre s'intenta rebutjar, no?, aquest desig femení o ningunejar el desig femení.
Sí, no és que jo em cregui que aquesta dualitat és certa, diguéssim, sinó que exploro com sempre està, o sigui, ja des de la Bíblia i des dels clàssics collegins sempre s'ha establert aquesta divisió, però evidentment no me la crec, o sigui, no crec que a lo femení es refereixi a les dones, es refereix a lo femení que hi ha en totes les persones, no? En totes les persones hi ha aquesta dualitat i aquest nivell de hermafroditisme, com es digui. Però sí, per parlar d'això cito a Camille Paglia, que és aquesta escriptora, pensadora una mica controvertida, que la lectura que ella fa d'això és la Bíblia, o sigui, el llibre del Gènesi, perquè aquest assaig que estic citant és d'una sèrie en el qual doncs s'assalten o es rellegeixen episodis bíblics. Doncs ella diu, Paglia diu, el Gènesi és l'intent masculí, és l'intent dels homes de fugir dels mites d'aquests mites arcaics que estan molt basats en la naturalesa castradora que s'identifica amb lo femení, no? les marees, les llunes, aquesta cosa incontrolable. I en canvi el Gènesi és la història, és la masculinitat imposant-se, és un déu racional, és un déu asexual o antisexual, és un déu masculí, i lo femení és una mena d'afegit posterior. No. I el que diu Paglia és, no és que els homes no tinguin aquesta part visceral instintiva, sinó que són més capaços d'enganyar-se a si mateixos perquè no estan tan posseïts pel seu cicle biològic com les dones biològiques, diguéssim, les dones cis, i per tant poden com mantenir aquesta il·lusió.
Jo estic una mica sorprès, et soc franc, perquè la meva sensació és quasi la contrària. És a dir, que el mite del mascle imposa el desig gairebé instintiu, no? És del tira amb mas dos tetes, d'alguna manera, amb el que s'ha basat tota una societat que ha justificat, d'altra banda, el comportament masculí, justament basat en el seu excés de testosterona, no? Uh-huh. No ho sé.
Sí, tens raó, que és un discurs, és com una mena de discurs que juga a dues bandes alhora, no? Perquè d'entrada això és veritat, però també sempre s'ha dit que qui ha creat la civilització, qui fa les autopistes, qui ha escrit les grans obres de la literatura, qui porta la torxa de la raó i de la racionalitat, és l'home, no? És la cosa masculina. I la feminitat sempre s'ha identificat molt més amb la cosa irracional, la histèrica, la persona que està posseïda per les seves emocions i que no pot com raonar.
I quan arribes al binomi, que és el nom del llibre, Nacho, Desig i poder...
Clar, no? Jo diria, amb aquesta reflexió que tu estaves obrint en format pregunta, potser el que canvia dintre del gènere masculí és la llibertat que jo tinc en decidir això, mentre que si ho fa el col·lectiu femení, aquesta llibertat és ningunejada, no? És com la dona quan desitja es deixa emportar per lo irracional, mentre que l'home quan desitja és a l'acte de poder, no? Mostra el poder i la capacitat que té per perseguir, en aquest cas, no? Les dos tetes aquestes. Clar, això per mi sobta, perquè d'entrada s'està visibilitzant una forma d'interpretar el desig molt diferent, no?
I aquí és la imposició del desig, no? El poder comporta a vegades... És que jo ho sento, però jo des que he vist, l'he dit abans del Nacho, des que he vist poder i desig, a mi m'ha vingut un cas de la ment, m'ha vingut el cas del Dani Alves. És a dir, que és el del... que probablement no sigui el cas, no? Però és, em sento poderós i per tant m'és igual el teu desig perquè el meu és aquest i per tant has de passar per aquí, no? No sé si vaig molt errat amb aquesta qüestió des del teu punt de vista, Anna.
No sé si el desig és com l'element, la vara de medir més exacta per parlar d'aquesta situació de Dani Alves, que és una situació d'agressió sexual.
Sí, sí. Barrejada amb poder.
Barrejada amb poder, evidentment. Però precisament les situacions o la dimensió de la vida de la que jo... que m'interessa més a mi en aquest assaig és la que es troba fora d'aquest àmbit. O sigui, el que hi ha, o sigui, no qüestiono tant una situació d'agressió, sinó les situacions que es troben en la zona més ambigua.
Ja. Què penses tu, Rosa?
Bé, jo penso, estava escoltant tot el que estàveu dient amb molt d'interès. Jo crec que també s'ha de tenir en compte sempre qui és el que escriu el relat i qui llegeix i com ho fa. No? O sigui, quan parlem del cinema, per exemple, no sé, em venia ara a la memòria la pel·lícula aquesta Napoleó del Ridley Scott, que l'han criticat molt perquè no senyia a les dades històriques. Jo crec que és que a vegades oblidem que el cinema està en l'àmbit artístic, no és un documental que el que fa és transmetre la història fil per randa. No? I també penso que algú ens haurà de salvar de nosaltres mateixos i que potser això serà la tecnologia que nosaltres hem creat, no?
Vinga,
ho sé.
Un moment,
jo crec que has dit això i he pensat, ara dirà allò de la tecnologia per desesperació de l'Anna i el Nacho, no?
Digues. Més imaginatiu, si esperem que algú ens rescati a nosaltres, estem de nou demanant un déu, no? Encara que ara sigui la tecnologia. Aquí m'agradaria tornar a la reflexió que feia, no? A cada vivim a cada moment vivim atrapats entre aquesta tensió entre el que som i el que podríem ser, no? Que genera aquesta ambigüitat, i també us volia preguntar com porteu vosaltres això, perquè crec que aquesta és una reflexió que posa, que escriu l'Anna, que implica la reflexió de l'ésser humà, no? Aquesta dualitat que jo encarno implica que jo l'he de pensar, me n'he d'ocupar d'ella.
Doncs els que ho estan fent, qui ho està fent això justament és el col·lectiu queer i trans, no, Rafa?
De fet, una cosa que me ressonava bastant del que deies, Anna, és en aquest desig femení o aquesta manera instintiva de comportar-se, no? Com es pot llegir aquesta actitud o aquesta manera de comportar-se? I a vegades, quan nosaltres diem loques, no? En aquest cas en el Museu de les Loques, o com pot ser un Museu de les Loques, les loques al final, en un sentit trans o queer o marica, són els traïdors originalment masculins, no? Que traicionen aquesta racionalitat i que es comporten d'una altra manera, llavors se li diuen loques, no? I nosaltres reivindiquem aquesta també manera de ser, però ho fem també des d'aquesta manera. Clar. Com de reivindicar, sí, sí, aquestes altres maneres més instintives, més fora de la racionalitat social.
Però al final, no? Anarquistes, no?
Exacte, també pensem com que això, sí, pot ser un motor creatiu.
És llibertari.
Doctor, què li sembla? Està sentint tota l'estona?
Sí.
M'agradaria molt conèixer la seva opinió sobre tot això.
Jo, sobre això que comentava l'Anna, que la història l'han escrit els homes, mira, fa un temps vaig fer una xerrada sobre el col·lectiu LGTBI i la xerrada anava sobre el tema d'empatia, i la meva conclusió és que la història, sobretot la història més rica a nivell literari, a nivell musical, modernament a nivell cinematogràfic, l'han escrit persones que no eren precisament mascles, sinó que eren persones homosexuals, amb un grau d'empatia que els psicòpates de la història mai han tingut. Quan observes en els dos extrems de l'empatia, que estan les persones creatives que maneguen l'art amb una naturalitat obsessiva, i per altra banda els assassins com Hitler o Putin i tota aquesta gent, te n'adones que la història artística de la humanitat l'han escrit persones que en el seu moment no revelaven com a homosexuals, però que ho eren, i que avui hem descobert que tenien aquest vessant des de Plató a Shakespeare, a Cervantes i molta altra gent, inclús en la ciència moderna. Llavors sí que és veritat que sembla que l'home és el que ha fet les guerres, però el que ha escrit la història des del punt de vista de sensibilitat, de creativitat, han sigut homes que tenien una empatia especial, i la majoria eren homosexuals.
Puc respondre això? És que això m'ha fet pensar en una cambra pròpia de Virginia Woolf, que té un paràgraf molt bonic, perquè ella està intentant entendre el problema de l'escriptura femenina versus l'escriptura masculina, no sé si hi ha alguna diferència, i al final arriba a la conclusió de que un gran escriptor és un escriptor hermafrodita al cap, no? que té com conté una mena d'equilibri perfecte de les dues passants.
Perfectament.
Quin luxe de programa, no? Estava pensant. O sigui, clar, jo tinc molta sort, Rosa. Si m'aixeco al matí, sí que matino, és veritat. No, matino molt. Però després arribes aquí, passa gent interessant, t'expliquen coses, et fan obrir la ment, no?
Sí, sí, jo la sort la tinc els dijous, que és el dia que vinc aquí.
Jo la tinc tota la setmana.
Veus?
Dissabte i diumenge m'estic allà tot el cap de setmana esperant a veure si arriba. Dilluns a les 10. En fi, que ets un tecnopessimista, no, Nacho?
No sé si em definiré així, però bueno, si qüestiono aquesta esperança respecte a la intel·ligència artificial.
Veig que el doctor també, eh?
Jo soc molt pessimista.
Però home... Justament la tecnologia aplicada a la medicina ens està donant molta alegria, no?
Sí, però és una anècdota. Aplicada a la medicina és una anècdota. Jo crec que la tecnologia té com a interès el control de la ment, el control de la consciència. Crec que tots aquests algoritmes, jo no crec que hi hagi algoritmes ètics. Crec que tots els algoritmes que es crearan, la intel·ligència artificial, el que va és el domini i la possessió de les persones. En definitiva, el que pretén la intel·ligència artificial és hackejar la part de la consciència que no podem controlar voluntàriament. O sigui, ens fan comprar i ens fan desitjar coses que nosaltres no hem decidit.
Però per això no cal la tecnologia. Té raó, segurament, però això és una programació humana de la tecnologia.
Una programació humana.
Aquí està. Per això, l'interessant... Hi ha dues maneres de veure-ho. Els tecnopessimistes, que crec que és el cas, molt ben representat, d'altra banda, en aquest estudi, i els tecnooptimistes, que pensem que l'ésser humà és bo. I que se'n surt de les coses. Ja veig que el doctor no està d'acord amb mi, jo sí, perquè penso que val la pena i que hem arribat fins aquí, i hem arribat aquí amb molt d'esforç i amb molta lluita, però que la societat d'avui és infinitament millor que la societat de fa uns anys, amb moltes coses. Ara aquests dies, mirin, crec que és aquests dies que es compleix l'aniversari de l'afusellament de Salvador Puig Antich. Doncs afortunadament ja no vivim en una societat en la que passen aquestes coses, i de fet vivim en una societat en la que podem fer debats públics sobre que aquesta és una porqueria de societat. És molt millor de qualsevol de les maneres, no? I com qui programa efectivament és l'home, doncs, o la dona, el que serà xulo, rosa, serà el dia que una persona de bona fe es posi a fer anar els algoritmes aquests, no? I que ens ajudin també a veure altres coses, no? Imagina't un algoritme que et digui exactament el contrari del que diuen els actuals, no? I tu penses això, però t'has plantejat aquestes altres coses? Seria meravellós això, no? Anna, digues.
I quan hi hagi una IA que faci programes de ràdio fantàstics?
No, segur. Doncs igual que quan la revolució industrial va abocar que molta gent va haver de deixar la feina que feia i reinventar-se, doncs farem una altra cosa. Ens dedicarem a, no sé, reciclar-nos per fer, bueno, no sé si donarà ja massa temps, Rosa, com ho veus tu?
Jo estic totalment a favor. Jo penso que, bé, jo sóc optimista, no tecnooptimista, sóc optimista en general,
jo també.
I bé, tot la qüestió tecno també es pot experimentar amb la celebració i amb la festa, que és un altre dels espais, grans espais de transformació.
Escolta'm, enhorabona, sí, en qualsevol cas les iniciatives són meravelloses i és xulíssim el poder dedicar una bona estona aquí a la ràdio parlar al respecte. Anna Pazos, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Rafa Marcos.
Gràcies.
Que vagi molt bé això de dissabte. Eh? Moltíssimes gràcies. Doctor, s'ho passat bé?
Molt bé.
Molt bé. Li agraeixo molt que hagi vingut avui al nostre programa. Molt amable.
Gràcies.
Potser haurem d'acabar, deies, on acabarem tots? Vos ja al despatx del psiquiatre, no, Nacho?
Vinga, fem. Si som optimistes, i jo també ho soc, esperem que hi hagi més humanitat.
No, jo estic totalment d'acord amb això. Nacho Banyeres, que tinguis una bona setmana.